Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell invertirà prop de 12 milions del romanent del pressupost de l'any passat en pal·liar els efectes socials i econòmics de la crisi del coronavirus. Part d'aquests diners aniran a la creació d'un xec de 20 euros que es farà arribar a totes les llars sabadellenques. Tret de Junts, l'oposició en bloc ha carregat contra el govern de coalició perquè diuen que el val arriba massa tard i el seu impacte serà relatiu. La regidora Elia Soriano Costa és la número 2 d'Esquerra.
Potser buscaven que no donéssim suport a una mesura que nosaltres vam proposar el 14 d'octubre i que no ha arribat al ple fins al 17 de març i que no s'executarà fins a la tardor. El xec de 20 euros que es dedica al comerç de la ciutat és una mesura que arriba en retard. No respecta la nostra proposta del mes d'octubre, sinó l'aplicació que es va fer a Sant Cugat o a Reus a la tardor o la que es va fer a Sant Quirze a l'estiu del 2020. Però aquí el que sembla és que no és necessari ajudar el comerç de la ciutat o si és necessari quedar en segon terme, perquè el que és important és fer focs d'artifici.
Per això els republicans, així com Ciutadans, s'han abstingut en la votació d'aquest matí en el marc d'un ple extraordinari. La Crida ha estat l'únic partit que hi ha votat en contra de la proposta de l'executiu de Marta Ferrés. Els anticapitalistes han criticat, entre altres coses, que es destini 1,5 milions d'euros al reforç del servei de neteja viària que presta ESMATSA. És dimecres 17 de març, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Les infermeres s'han carregat bona part del pes de la pandèmia i això acaba passant factura.
El col·lectiu assegura trobar-se al límit, tal com indica un estudi elaborat pel sindicat Xatxe, que diu que 9 de cada 10 infermeres estan estressades. Albert Granero, infermer del Taulí, ha assenyalat en declaracions al Cafè de la Ràdio que aquests sanitaris estan esgotats.
El darrer any ha sigut un any molt dur per les infermeres. Han estat en primera línia i han viscut situacions de sobrecàrrega, de tensió i d'estrès molt important. No? Aquestes situacions s'han anat perllongant amb el temps, algunes d'elles, altres s'han anat resolent i han anat millorant, però això ha fet que les infermeres, actualment, moltes d'elles estiguin esgotades física i emocionalment i amb un risc de claudicació important.
Segons Granero, la situació actual no és només fruit de la pandèmia, sinó de les condicions precàries amb què ja treballaven prèviament a l'aparició del virus.
La Viquipèdia en català celebra 20 anys.
L'enciclopèdia en línia catalana té actualment més de 668.000 articles i més de 1.600 editors actius. El viquipedista Alistair Spiering ha apuntat quin és l'objectiu de l'iniciativa, nascuda ara fa 2 dècades. Ho ha dit al Cafè.
És compartir el coneixement lliure i compartir-lo en tots els idiomes que puguem del món, perquè és molt important que com més gent millor tingui accés al coneixement lliure i per a molta gent poder tenir accés a aquest coneixement lliure significa tenir-lo en el seu idioma. Podríem fer la Viquipèdia tots només en anglès, però llavors hi hauria molta gent que no hi tindria accés i, per tant, no compliríem els objectius del projecte, que són portar el coneixement lliure com més gent millor.
L'abril del 2020, la Viquipèdia catalana fregava els 51 milions de visites mensuals, una xifra rècord que no s'assolia des del maig del 2015.
Everpen es presenta com a alternativa ferma a l'11 del Centre d'Esport Sabadell davant les baixes en atac d'Álvaro Vázquez i Juan Hernández.
El futbolista gallec, rebusiu en els últims partits del Centre d'Esports, acaba de comparèixer en roda de premsa. L'escoltarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir pàgina de serveis. I comencem per la previsió del temps, avui de la mà del Jordi Via. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dimecres a hores d'ara trobem sol a molts punts de Catalunya, però amb indrets de la Catalunya central, del Pirineu, també punts de Girona i del nord de Barcelona, tenim el pas d'alguns núvols als i mitjans. Aquests núvols, a més, a mesura que avanci el dia, s'han d'anar fent cada cop més extensos, i això comportarà que a la tarda el cel quedi en conjunt més ennuvolat a gran part del país. No descartem alhora que aquests núvols, durant la tarda, a punts de l'interior de Girona i cap a la costa central al vespre, poguessin portar algun un ruixat feble i dispers, i a més, els núvols de la Vall d'Aran s'han de tornar a fer compactes a mesura que avanci la tarda. De fet, esperem noves nevades cap al sector del vessant nord del Pirineu a partir del vespre, més aviat hi ha cotes de fins a 800 metres, i atenció també al Pirineu, perquè el vent bufa amb força, ja trobem cops que superen els 100 km per hora, el vent es mantindrà tot el dia al Pirineu, tenim un avís en aquest sentit, i també atenció amb les onades, perquè la Costa Brava poden superar els 2,5 metres d'alçada, i tot plegat amb unes temperatures que a migdia, però, seran suaus, amb valors fins i tot superiors als 20 graus. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora ja s'està normalitzant la situació a la Ronda de Dalt. En aquest punt hi havia hagut un accident a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs, i això ho havia obligat a tallar la Ronda de Dalt. Ara ja s'han reobert tots els carrils, però encara queden aturades en sentit Besòs. Situació al transport públic. Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts i mig de 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Junts per Sabadell ha tornat a ser el soci escollit pel govern del PSC i Podem per tirar endavant la seva proposta per invertir 11,8 milions d'euros del romanent del pressupost de l'any passat. El partit liderat per Lourdes Ciuró ha tornat a fer bandera de la seva responsabilitat i han subratllat aquells projectes que han pactat amb el govern de coalició.
Avançar cap a un nou model econòmic, que suposarà, sens dubte, el hub de l'esport en matèria de recerca i d'innovació al voltant del món de l'esport. Això va al voltant de la nova economia, perfectament alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, aquí hi estem contents que hi hagi una dotació. A més, es preveuen accions perquè, si resultem nominats, esdevinguem una gran capital de la cultura catalana. O també impulsar la nostra ciutat com una capital, doncs, de fires i de congressos.
La resta de forces de l'oposició, però, han criticat els projectes del govern. Esquerra i Ciutadans s'han abstingut, mentre que Pere, la Crida, hi ha votat en contra.
Com ja van explicar dilluns, els diners del romanent s'invertiran en pal·liar els efectes de la pandèmia en matèria social, en inversions a l'espai públic i en ajudes pels agents econòmics i plans de formació. Una de les propostes destacades serà el repartiment de xecs de 20 euros per unitat familiar perquè els gastin al comerç local. Ara bé, l'oposició ha lamentat que els diners no arribaran fins a la tardor i que els ciutadans estiguin obligats a posar 20 euros més de la seva butxaca. Ho expressa José Luis Fernández, regidor de Ciutadans.
Llega tarde, o sea, podemos decir muchas cosas de esta modificación presupuestaria, pero podemos decir, ni que sea para poner en circulación el dinero ya, porque no es cierto, vamos, sería ilegal incluso adelantar algunos gastos, ni tampoco podemos decir que vaya a significar una tabla de salvación para mucho comerciante y mucho autónomo, que para cuando llegue este dinero, lamentablemente, habrán cerrado.
La Crida s'ha manifestat en el mateix sentit, però alhora critica que es vulguin destinar 1,5 milions d'euros pel servei de neteja que presta Esmatza. La regidora Anna Lara ha explicat per què.
Sabem que a curt o llarg termini veurem la relació de si realment eren coses que entraven dins o no del contracte, doncs ho podríem viure amb molta tranquil·litat, però la cosa és que no ho és. Estem parlant d'un contracte que tenim pendents les liquidacions de 2017, de 2018, de 2019 i ara de 2020. Seguim ampliant pagaments addicionals perquè teòricament s'estan fent serveis addicionals al contracte, però no estem fiscalitzant que els serveis que s'havien de fer siguin fets.
Esquerra també ha volgut subratllar la manca de diàleg que diuen que el govern ha tingut amb ells. Èlia Soriano Costa n'és la portaveu adjunta.
Malgrat la mà estesa del mes de març, el govern de la ciutat es nega a treballar en cap de les propostes que els hem fet arribar. I no són propostes només d'Esquerra Republicana, que és el que ens sap més greu, són propostes que hem fet amb grups de treball amb experts de la ciutat per intentar sortir d'aquesta crisi. Cap voluntat per treballar, per arribar a propostes que impulsi la ciutat. Zero capacitat de buscar acords.
Finalment, Podem ha destacat algunes de les inversions previstes a les tinences d'alcaldia liderades per Marta Morell.
Les suplementacions de crèdit ens permetran adreçar també 25.000 euros al programa de commemoració dels 25 anys dels vincles de solidaritat i cooperació entre Sabadell i Sarajevo i més de 50.000 euros a polítiques de benestar animal. Vull remarcar que els romanents ens permetran seguir fent una ciutat més animalista.
Abans de debatre el futur dels prop de 12 milions que queden disponibles del superàvit, s'ha passat compte de l'execució del pressupost de l'any passat. Tots els grups han coincidit en lamentar que hi ha moltes inversions que es queden al calaix, un problema que s'arrossega des de fa anys i que l'oposició utilitza per criticar el govern de torn. La tinenta alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha justificat que en el cas del 2020 la pandèmia va aturar molts processos administratius i responia així al líder republicà Gabriel Fernández.
Com poden dir que anem baixos d'execució? No diré una altra cosa, però vull recordar-los, perquè sembla que se'ns ha oblidat a tots, estem en un any de pandèmia, on hem estat la tira de mesos paralitzats. Però deixin fer una comparació igualment amb any de pandèmia. 2018 van executar 209 milions d'euros, un 27%. 2020, any de pandèmia, 221 milions d'execució, un 26%, senyor Fernández. Un 1% de diferència. Amb un any de no pandèmia, i permeti'm que li digui, 2018 portaven 3 anys al govern.
En canvi, els altres grups han recordat que des d'octubre els municipis ja no estan lligats a la llei d'estabilitat pressupostària coneguda com a llei Montoro.
Encara en política, campanya en defensa de les forces d'ordre públic de part del Partit Popular. El seu president a Sabadell, Esteban Gessà, ha explicat aquest migdia que estan recollint signatures per expressar-los el seu suport. La iniciativa sorgeix arran de les protestes contra l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél.
Acompanyat del president provincial del PP a Barcelona, Òscar Ramírez, Gessà ha defensat l'estat de dret i ha dit que troba a faltar alguns partits que no condemnen el menyspreu a les forces de seguretat.
Estamos echando de menos esos partidos que no nos solo no condenan estos actos y que nos tienen a todos los vecinos de Sabadell y a todos los vecinos del resto de Cataluña hasta las mismas narices, sino que además alientan a todas estas hordas de indeseables a que sigan campando a sus anchas por las calles de Cataluña.
Gessà demana a l'alcaldessa Marta Ferrés que doti de més policies a la ciutat. Des del PP també demanen al consistori que es personin tots ells contra els acusats de delictes violents contra els membres dels cossos de seguretat. Demanen que se'ls doti dels mitjans humans, materials i econòmics necessaris. Per això han iniciat una recollida de firmes ara fa un parell de setmanes que Sabadell en porta aproximadament 400.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Canviem de qüestió. El sector de la infermeria denuncia que la seva situació és insostenible, segons una enquesta realitzada pel sindicat SATSE. Entre 12.000 professionals del sector, 9 de cada 10 infermers se senten estressats i 7 de cada 10 pateixen l'anomenada síndrome del treballador cremat, que comporta fatiga i sobrecàrrega física i mental. Segons els mateixos professionals, aquest malestar és fruit de la pressió derivada de la pandèmia, que s'assuma a les mancances que pateixen des de les retallades del 2010.
L'infermer del Taulí, Albert Granero, lamenta les xifres que han posat de manifest a l'enquesta, però assegura que eren previsibles, tenint en compte la situació en què es trobaven aquests professionals ja abans de la pandèmia. Són declaracions al cafè.
Hauríem de tenir en compte la situació basal de partida, partíem d'unes condicions laborals dolentes, vinculades a la crisi econòmica. El context Covid ens ha posat en una situació de pressió, de tensió molt més estressant, i que tot això mantingut amb el temps, doncs no ens sorprèn que hi hagi un augment de l'increment de l'estrès i major risc de burnout amb els professionals respecte als resultats que podien haver-hi amb estudis anteriors.
Una situació que preocupa perquè pot repercutir en l'atenció al malalt. Així ho ha expressat el delegat de SATSE a Catalunya, David Oliver.
És aquest el tema que es preocupa més, que els números, si 7 de cada 10, si 9 de cada 10, sinó que molts companys infermers i infermeres doncs estem treballant en una situació de por, de temor, inseguretat. I, esclar, això quan parlem de cuidar malalts, de cuidar pacients, de cuidar persones, la veritat és que ens preocupa i molt. I això no fa més que accentuar doncs aquesta por, aquests temors, totes aquestes sensacions que tens a nivell de, com dius, molt d'irritabilitat, a nivell social també.
Per tot plegat, des del sector de la infermeria demanen un esforç de les plantilles que ajudi a reduir la sobrecàrrega de treball que pateixen. Així mateix reclamen una millora de les condicions laborals, ja que molts dels professionals tenen contractes precaris i a jornades parcials.
I la incidència de la pandèmia a les escoles i instituts de Sabadell ha tornat a créixer respecte de fa una setmana. Actualment hi ha 25 grups confinats, 628 persones en quarantena i 41 positius en els últims 10 dies. Repassem quina és la situació, puja el nombre de classes en aïllament per un positiu de Covid.
Aquest dimecres en són 25, 11 grups escolars més que la setmana passada.
També creixen les persones en quarantena.
La xifra s'enfila avui fins a les 628. Són 340 més que fa tot just 7 dies.
Tot plegat és conseqüència de l'increment dels casos positius en els últims 10 dies.
Que pugen els 41, una desena més que la setmana passada.
El centre Ramar 2 és el que acumula una major afectació a dia d'avui.
Acumula 3 grups tancats, 78 persones confinades i 4 positius en els últims 10 dies. Situació similar a l'escola Miquel Carreras de Can Uriac, on hi ha 3 grups aïllats, 68 persones en quarantena i 6 positius detectats en els darrers 10 dies.
A Catalunya, els grups escolars confinats per Covid-19 són 731.
Són 49 més que en el darrer balanç. Hi ha prop de 17.600 persones confinades i s'han detectat prop de 1.600 positius en els últims 10 dies.
Hi ha 3 centres educatius tancats completament al país.
L'escola Pere Serret de la Cerdanya, l'escola Francesc Xavier de la Seu d'Urgell i l'escola Plançó de Lleida.
I la major incidència del virus als centres educatius coincideix amb un nou empitjorament aquest dimecres dels indicadors de la pandèmia. La velocitat de contagi i el risc de rebrot han tornat a pujar a Sabadell.
Segons les dades del Departament de Salut, la velocitat de contagi ha escalat fins a l'1,17, mentre que el risc de rebrot ha passat dels 204 punts d'ahir als 221. També ha crescut la incidència acumulada 14 dies, que ara és de 187 casos per cada 100.000 habitants.
D'altra banda, les últimes 24 hores, Sabadell ha sumat 66 positius més.
Que eleven la xifra total de casos des del mes de març passat fins als 15.874. En canvi, respecte d'ahir, no hi ha hagut cap mort i es mantenen en les 520 des de l'inici de la pandèmia.
Continua pujant el volum de persones vacunades.
A la ciutat ja han completat el procés d'immunització 6.658 persones, que en són 23 més que ahir. De la mateixa manera, 18.167 sabadellencs ja han rebut la primera dosi del vaccí. Són 22 més que aquest dimarts.
I encara en clau sanitària us expliquem que els pacients de càncer de Taulí podran aprendre a reduir l'efecte de la quimioteràpia que té en la seva pell, cabells o també ungles. Serà a través d'un taller telemàtic impulsat des de la Fundació Estampa sota el títol de Ponte Guapa, te sentiràs mejor. Posarà en contacte els pacients amb professionals de l'estètica.
El tractament contra el càncer té efectes evidents en el cos dels pacients. Els cabells cauen o perden lluentor i cos. La pell resseca i pot patir irritació i les ungles poden pigmentar, patint taques o decolorança. Amb aquest taller es vol donar claus per afrontar aquests canvis, com ha explicat l'oncòloga i coordinadora de tallers del Taulí, Elsa Dalmau, en declaracions al Cafè.
Aquest professional el que fa és explicar i donar consell i ajudar en el tractament de la pell, en la cura de la pell, de les ungles, del cabell, no? Dels pacients que estan en tractament, els pacients que estan en tractament amb quimioteràpia, i també ajudar en el maquillatge, com maquillar-se, quins productes, com ho han de fer, tots aquests temes que poden ajudar-los per tots els canvis que s'han produït a conseqüència del tractament.
L'objectiu és augmentar l'autoestima dels pacients en un moment tan complicat com la lluita contra la malaltia.
Sobretot és per millorar l'autoestima, no? En aquests moments, quan hi ha un diagnòstic de càncer i ja tens, no?, l'impacte del que és el diagnòstic i el pronòstic de la malaltia i a més tens tota una sèrie d'efectes secundaris que influeixen en el teu dia a dia. Poder arreglar-te, poder millorar el teu aspecte en tots els sentits, siguin homes o dones, ajuda molt a millorar aquesta autoestima i a sentir-te millor. Això és el que s'està veient i el que realment s'ha demostrat amb tots aquests tallers.
El taller està obert a tothom, tant dones com homes, i consta d'una sessió telemàtica d'una hora. La previsió del Taulí és fer una sessió mensual, però s'adaptarà a la demanda dels pacients que s'hi apuntin. Les inscripcions estan obertes a la pàgina web de l'hospital.
A falta de 10 minuts per arribar al punt de les dues, repassem altres qüestions del dia en format més breu. Un sabadellenc aconsegueix cancel·lar un deute de més de 340.000 euros aplicant la llei de la segona oportunitat.
L'home està separat, a l'atur i té una filla a càrrec seu. El jutjat de primera instància número 7 de Sabadell ha dictat el benefici d'exoneració del passiu insatisfet tramitat pels advocats del despatx Repara tu deuda. Des de l'any 2015 està vigent la llei de la segona oportunitat a l'Estat, però fins ara no s'ha contemplat aplicar-la tant al deute públic com al privat.
El Banc Sabadell i dues entitats més impulsen un fons d'inversió per a startups.
L'entitat bancària col·labora amb la gestora Ship2B Ventures amb els fons europeus d'inversió per posar-lo en marxa. Serà el major fons de capital de risc per a startups a Espanya amb més de 45 milions d'euros. El FEI ha explicat en un comunicat que aquesta iniciativa pretén donar suport a l'emprenedoria en inversions amb impacte social.
Oriol Vilapuig guanya el premi al millor projecte artístic de la 37a edició de l'Associació Catalana d'Amics de l'Art.
El sabadellenc ha obtingut el guardó pel projecte Són empremtes i figuracions a les Valls d'Àneu, una mostra que el MNAC acollirà fins al pròxim 5 d'abril. Vilapuig va començar aquest treball per casualitat ara fa 5 anys.
Tenim una casa son i jo fa temps que hi vaig i vaig començar a fer un estudi per casualitat d'una sèrie de baix relleus que havien en algunes piques baptismals i d'oli que es trobaven a les esglésies d'aquesta part del Pirineu, per curiositat, per una manera d'estudi, i aquest estudi que va començar de manera casual el 2005, una cosa així, doncs es va anar constituint un fons d'imatges.
La metodologia que l'artista ha utilitzat en aquesta obra és el frotage, una tècnica que fan servir molt els arqueòlegs.
Doncs Vilapuig en parlarà avui a partir de les 7 en una conferència organitzada per la Fundació Bosch i Cardellach. La policia denuncia 3 joves per consum d'estupefaents a la via pública.
La unitat canina del cos va detectar que els acusats estaven consumint marihuana i haixís a una zona de l'Illa Vella a 8:15 d'ahir. Els agents van interposar denúncies administratives contra els 3 joves que tenien entre 21 i 22 anys d'edat.
I un motorista resulta ferit lleu en una col·lisió amb un turisme.
Cap a 6:15 del matí, un turisme va realitzar un avançament de forma incorrecta i va fer caure un home de la seva motocicleta quan anava a fer un gir. El conductor del turisme ha resultat il·lès, però el de la moto ha estat traslladat al CUAP Sant Fèlix en quedar ferit lleu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé. Estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell, escolta'ns, arribem a tu.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sis minuts per arribar al punt de les 2. Ens posem al dia de tot allò que passa més enllà de Sabadell i la comarca i comencem parlant de la vacuna d'AstraZeneca, perquè el Ministeri de Sanitat investiga la mort d'una persona que s'havia vacunat amb aquest vaccí i que posteriorment va patir un ictus isquèmic amb transformació hemorràgica. Segons alguns mitjans, la víctima mortal seria una professora de Marbella. A més, Sanitat també investiga 2 casos més de possible reacció adversa a la vacuna d'AstraZeneca. Els 3 possibles casos casos relacionats amb trombosis s'haurien donat en un context de gairebé 1 milió de persones vacunades a Espanya amb aquesta vacuna. I precisament s'espera que l'Agència Europea del Medicament es pronunciï demà sobre l'escenari de la vacunació amb AstraZeneca.
Entre els escenaris possibles hi ha que es descartin les relacions del vaccí amb les trombosis i que es continuï vacunant amb aquesta companyia. Però també es contempla aturar definitivament les vacunacions amb AstraZeneca i es demostra la relació, si es demostra la relació amb els coàguls. La directora executiva de l'Agència del Medicament, Emer Cook, ha insistit en que a hores d'ara no hi ha evidències que demostrin que aquests vaccins tinguin res a veure-hi.
I mentrestant, Brussel·les ha proposat un passaport sanitari gratuït per verificar amb una QR la vacunació, haver passat el virus o ser negatiu en Covid-19. La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres la proposta sobre aquest document de viatge que a l'espera del vistiplau dels governs europeus no estarà llest abans del juny, ja que l'executiu europeu trigarà almenys 3 mesos a fer-lo operatiu a nivell tècnic. De totes maneres, quedarà en mans dels estats decidir quines proves accepten com a salconduit, així com les restriccions de moviment per la Covid-19. La Comissió Europea ha avisat que els no vacunats hauran de tenir la mateixa llibertat de moviments que els vacunats mentre se sotmetin a proves o quarantenes. A casa nostra i en política, Pere Aragonès reclama que la nova legislatura comenci al més aviat millor per posar en marxa qüestions com la Comissió Bilateral amb l'Estat.
El republicà ha apuntat en una roda de premsa que cal negociar el conflicte polític i qüestions actuals. Amb això s'ha referit a l'anunci de Pedro Sánchez dient al Congrés que està disposat a reactivar la Comissió Bilateral. Aragonès ha destacat el caràcter bilateral de les reunions del Parlament.
De comissions bilaterals i de reunions bilaterals n'hi ha hagut, n'hi hauran per tractar molts temes. La mesa de negociació entre Catalunya i l'Estat és de caràcter bilateral. També ho són altres instruments per qüestions en l'àmbit social, econòmic, ambiental, en els que ens haurem de posar d'acord. Per tant, quan abans millor que s'iniciï la legislatura per poder abordar tots aquests temes.
El vicepresident en funcions de president ha assegurat que el govern no renunciarà a l'autodeterminació ni a l'amnistia.
I el Constitucional manté les euroordres després de rebutjar els últims recursos de Carles Puigdemont i Toni Comín.
Els magistrats han rebutjat el recurs de súplica per unanimitat. Un dels membres de la sala, Cándido Conde Pumpido, ha argumentat que aixecar les ordres de cerca i detenció seria negar la seva necessitat i la seva legitimitat, així com els pressupòsits que han dut a adoptar-les. El mateix tribunal també ha desestimat el recurs que van presentar les defenses de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart demanant-la la llibertat immediata.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
La Viquipèdia compleix 20 anys, us ho hem dit en titulars. L'edició catalana d'aquesta enciclopèdia en línia és una de les més riques, amb més de 668.000 articles, i això és gràcies a una bona colla de voluntaris anònims que fan la feina de documentació i escriptura, col·locant la llengua catalana com a la 20ª amb més entrades a tot el món. Un d'ells és el sabadellenc Alistair Spiering, que ha passat aquest matí pel Cafè de la Ràdio.
Spiering és un dels 1.630 usuaris actius que té la Viquipèdia en llengua catalana. Ha explicat que ha escrit molts articles sobre mamífers, però que també s'ha dedicat a tasques de manteniment, una feina que pot comprovar que es tracta de comprovar les fonts d'on surt la informació o actualitzar articles.
Doncs hi pot haver moltes maneres de col·laborar. Per exemple, algun article que encara necessiti una polida lingüística es pot fer. Si algun usuari prefereix simplement afegir referències perquè estigui més, perquè l'article sigui més solvent, o alguns articles es poden ampliar. I, evidentment, sempre hi ha la tasca d'actualitzar informació que pugui haver quedat obsoleta. Per exemple, ja fa un parell de dies vaig canviar les dades demogràfiques d'algunes ciutats del Brasil que encara tenien el cens del 2001.
La tasca de tots els viquipedistes és voluntària i no hi ha cap limitació per retocar o obrir-hi una nova entrada. Ara bé, és la comunitat i el treball en xarxa el que actua per aconseguir textos cada cop més complerts. I és que entre les edicions en diferents llengües es considera que la Viquipèdia catalana té els 1.000 articles imprescindibles, cosa que la fa molt potent. Una història que se segueix engrandint dia a dia després que ara fa 2 dècades s'escrivís el primer article de la Viquipèdia, un text dedicat a l'àbac.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel 6. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.